Aquesta façana, fixeu-vos que en aquesta finestra que hi ha aquí, el vitrall, es veu que hi ha Santa Eulàlia. Aquesta és la finestra de Santa Eulàlia. I per aquesta finestra és per on despenjaven la bandera de guerra de Santa Eulàlia, que era la bandera de guerra de la ciutat. Que, com que la porta aquesta és una mica baixa, doncs una banderata amb la bandera, per passar, havia de tombar la bandera. I aquesta bandera només s'inclinava davant del Santíssim. Així que, quan havia de sortir, obrien la finestra i la despenjaven. I aquí, si fixeu, aquest banc, que hi ha aquí, no és cap banc. Fixeu-vos que allà té uns graons, Això és un accessori perquè els consellers muntessin a cavall. Llavors el conseller muntava a cavall i un cop era a cavall li despenjaven la bandera, el conseller en cap, i agafava la bandera.
I veiem restes de pintura aquí. Vol dir que antigament hi havia? Podia ser pintat?
A veure...
Observen restes de...
Sí. Però...
Això haurem de mirar-ho.
També són inscripcions d'aquelles que feien, com els víctors que estaven de moda el segle passat quan algú es graduava a la universitat, que li posaven unes pintures que tota la ciutat n'està plena, que en deien els víctors, que eren per celebrar la graduació. Una mena de grafiters de l'època. Bé, en allà, a la banda allà, a continuació, doncs venia un bon tros de façana, i l'eix era on hi ha la porta. A dalt hi ha l'àngel protector. Fixeu-vos que les escultures de pedra i les ales són metàl·liques. I fixeu-vos també, perquè això és un detall interessant, d'allò de l'imaginari poètic d'aquesta ciutat i la seva història, fixeu-vos que sobre la porta hi ha uns àngels que aguanten les armes reials, o sigui, els quatre pals. Quan va haver-hi l'exposició universal de 1888, es va fer una litografia simbòlica que partia de la façana aquesta de l'Ajuntament, i curiosament en aquesta litografia l'escut que figura allà és el monàrquic espanyol. No és aquest. Però és que la pedra està equivocada. Sí que ja veieu aquesta ximpleria, no? Que és... I passa molt desapercebut, eh? O sigui,
no, perquè ho ha dit, si no...
Passa molt desapercebut.
Aquesta era la porta principal o no?
Aquesta era la porta principal de l'Ajuntament. L'Ajuntament que entrava per aquí. Llavors, a dintre hi havia un pati, que encara en queda un tros, i al fons hi havia la sala del trentenari, que la sala del trentenari era el que avui en diríem la permanent. I llavors, a dalt hi havia el saló de cent, que era més petit. O sigui, es va anar ampliant successivament. També van estar a punt de carregar-se'l. La sala del trentenari se la van carregar. Actualment, el saló de cent, que per Santa Eulàlia, per la Mercè,
per l'11 de setembre, vull dir, hi ha visites d'aquestes de portes obertes que s'hi pot anar, doncs feu-vos que la porta del Saló de Cent, per dintre, hi ha una part de la porta de la sala del trentenari. Un altre tros d'aquesta sala del trentenari el podeu trobar al Museu Santa Cana o l'Enrejolada de Martorell.
Hem de fer una excursió.
No, no, a Martorell, al Museu Santa Cana, hi ha una col·lecció de pedra procedent de diferents demolicions i enderrocs de Barcelona impressionant. I aquell bon home, era un home que havia estudiat a Llotja, era pintor, dibuixant, miniaturista, vull dir, en allà, per exemple, es conserva un joc de cartes dibuixat per ell, i aquest home era un petit propietari que en comptes de gastar-se els diners amb segons quina ximpleria, vull dir, venia a Barcelona, vull dir, veia que enderrocava una cosa que a ell li agradava, s'enfilava com una mona i llavors feia el que podia, vull dir, que era comprar pedra. Que li costava molt més car el transport fins a Martorell que no pas la pedra, perquè la pedra la venien en aquella època a preu de pedra per fonament. O sigui, regalada, tirada de preu. I llavors, vull dir, aquest home va comprar coses, vull dir, llavors, vull dir, en allà trobes trossets del convent del Carme, de l'Ajuntament de Barcelona...
Llavors, molts anys més del 19, tenen només amb pedra quàtica.
Sí. Aquella escultura de Santa Eulàlia em sembla que és nova, i perquè amb una revolució d'aquelles la devien fer caure amb una corda i l'han refet.
És modern, però en canvi, l'Àngel
és l'original, perquè vull veure, l'Àngel ja... Les gàrgoles n'hi ha que han desaparegut. De la galeria ja també han desaparegut trossos. O sigui que vam fer una bona feina. I si no arriba a ser, doncs, pels historiadors i la majoria dels arquitectes i mestres d'obra de l'època i gent del carrer que no volia, doncs s'haguessin carregat. I s'haguessin carregat el lloc per on va sortir la bandera de Santa Eulàlia per anar a lluitar l'11 de setembre, de la mateixa manera que més tard es van carregar, com vam comentar en la sortida anterior, l'església de Sant Miquel, que és on es va jurar la defensa ultrança de la ciutat el 1714. O sigui que hi ha una...
El contribueix a la memòria per un motiu o per un altre, però al final és un cúmul de tot, que el que fa és fer oblidar la memòria.
La mida del que s'havia enderrocat. El que passa és que, tot i que s'havia enderrocat, com que la pedra encara estava aquí, doncs ho van col·locar. Però això et dona la idea del tros que falta.
Llavors la porta principal no estava...
Aquí, aquí, sí. No, no estava al mig.
No estava al mig.
No, 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 no. Seguia la regla aura. Seguia la regla aura.
I la banda d'allà?
No, a la banda d'allà hi havia enganxada l'església de Sant Miquel.
Per la banda del darrere.
Per la banda del darrere.
Per la banda de la plaça.
I per la banda de la plaça hi havia l'església de Sant Jaume. Que ara en parlarem de l'església de Sant Jaume.
Penseu que aquesta era l'eix, eh? Aquest carrer
Ciutat. Aquí on hi ha aquesta oficina que ara diu la Caixa, i que abans era de la Caixa d'Estalvi i Mont de Pietat, que va ser la primera caixa que va haver-hi a Catalunya, i que el primer president va ser el Josep Cifré, el de Llevalls dels Portes de Cifré, i que després per diverses fusions doncs, ha quedat integrada aquí la caixa. Doncs vull dir, com sabeu, el Josep Cifré era maçó. O sigui que el primer president de l'entitat que avui en diem la Supercaixa, va ser un maçó.
A part també havia estat aquí la taula de canvi. Allà
és que això era la taula de
la
canvi.
La taula de canvi, el primer banc públic.
Això era la taula de canvi. I al costat hi havia la casa del Beguer.
Que el Beguer era diguem-ne, l'oficial de justícia, era l'autoritat reial que el que feia era vigilar el compliment de la justícia
en el seu territori. L'arxiu del Beguer està a Cavardiac ara. Els documents que queden, diguem-ne, de l'arxiu del Beguer estan a Cavardiac.
Aquí l'amic Quim em diu que us expliqui el de la regla àurea, però per això necessitaríem una pissarra. Llavors, com que no la tenim, no us explico. El que sí, per com a referència, us puc dir que era un sistema de construcció de proporcions, que és el que feien servir els grecs. I que el Partenó, per exemple, està construït i està dissenyat seguint la regla àurea.
Se'n diuen el número 2 també, d'això.
Sí, també. Diguéssim, és la proporció de 3x4. Números rodons. Però que es pot fer també més allargat, perquè vull dir, hi ha un sistema de construcció. Sí. S'ha de fer amb gràficament, es veu molt. Se la carreguen. Gòtica. Tenia un pòrtic molt maco que en ocasions servia per fer negocis. Funcionava com una petita llotja, ocasionalment. Era parròquia. No, no era parròquia. Llavors, quan la tiren a terra, l'església desapareix, però no la parròquia. Perquè, clar, la parròquia té uns parroquians. I el que fan és, en aquests parroquians, canviar-los a l'església. Els donen una altra església. I quina és aquesta església que els donen? Doncs els donen una església que havia estat l'església d'un convent d'Agustins, que era la Santíssima Trinitat, que és aquella església que hi ha al carrer Fernando, però compte que és una església bastant antiga, és anterior al carrer Fernando, i si fixeu no segueix exactament l'alineació del carrer, està una miqueta lligada. I aquella església originalment no és església. Aquella església originalment és molt més petita i és una sinagoga. Què passa? Que després de la destrucció del call, uns quants jueus conversos amb Caler converteixen aquella església, aquella sinagoga, en església. I és l'església de la Santíssima Trinitat. No només és l'església de la Santíssima Trinitat, sinó que en aquesta església serveix de seu per una confraria de jueus conversos. A més, un dels que s'hi apunta en aquesta confraria és el rei Joan II de Trastàmara, el pare de Ferran el Catòlic. Perquè el senyor Joan II era, per via materna, era descendent de jueus conversos. Cosa curiosa. Llavors, el rei, perquè el devien convèncer, i per donar una garantia forta en aquell jueu que havien fundat aquella confraria i aquella església, doncs es fa membre d'aquesta confraria. Bé, no me'n recordo. Llavors, hi ha una cosa curiosa en aquesta església que ha tingut diverses ampliacions, i és que avui, dintre, hi podrem entrar, veureu que darrere de l'altar major, enganxat a la paret, hi ha un retaule gòtic, molt dauradet, molt gòtic, que està allà des de 1970. És el retaule de l'altar major de la catedral de Barcelona. Que de resultes... De resultes del Concili Vaticà II, a la catedral no hi havia on ficar-lo. S'havia de bellugar per poder fer la missa de cara a la gent. Però on el col·loques? No hi havia solució. Llavors, a l'Església de la Trinitat, després de la guerra, hi havia anat a parar el retaule barroc procedent del segle XVII, procedent del convent de Santa Clara, d'allà on va haver-hi les bufetades l'11 de setembre, i abans, l'agost del 1714. Doncs aquell retaule barroc que es va salvar miraculosament i que les monges s'havien emportat al Tinell quan van convertir el Tinell en església, l'església de Santa Clara, quan les monges desapareixen l'any 36 d'aquí, doncs es deixen el retaule. I aquest retaule, després de la guerra, se'n fa càrrec al bisbat i el planta, com que el Tinell, vull dir, se'l queda a l'Ajuntament, doncs el retaule barroc el planten a l'Església de la Santíssima Trinitat. I quan tenen el problema de què fem amb el retaule gòtic de la catedral, agafen el retaule barroc de Santa Clara i me l'envien cap a Sarrià, que és on està ara. A Sant Vicenç de Sarrià, en el creuer. I en aquí hi munten el retaule gòtic de la catedral.
És un vodevil, això. Portes que s'obren.
O sigui, l'església de Sant Jaume desapareix, però en aquí tenim un cas estrany d'edifici viatger. O sigui, l'edifici desapareix, llavors n'hi ha un altre que tampoc no es mou, però el que viatja és el nom. I a més, és gairebé un sacrilegi. Perquè arrambar la Santíssima Trinitat per plantar Sant Jaume és una falta de respecte molt gros. Perquè, vull dir, és contra tot protocol de la religió. Veureu que hi ha unes columnes. Unes columnes que molt probablement procedeixen del claustre del segle XVI del convent dels Agustins que hi havia aquí i que es van derrocar per fer totes aquestes cases. I són unes columnes del segle XVI que estan integrades...
Allà al carrer Comerç n'hi havia una altra, que era Agustín.
No, aquell era el convent de Sant Agustí.
De Sant Agustí.
Però aquest... Però, a veure, és que... És que, a veure, hi havia els calçats, els
calçats.
Els que anaven amb sandàlies, els que anaven amb espardenyes.
Exacte.
Fidral i impressionant. I aquestes columnes que estan aquí, que estan integrades en aquest hall, sembla ser que procedeixen del claustre del convent aquest que hi havia aquí. També enganxada a l'església hi ha aquesta capella, que és molt interessant, perquè veureu, o sigui, és una capella que està integrada amb l'església, però que l'edifici, com abans el convent que hi havia, li puja per sobre, de manera que s'altera, o sigui, aquí hi ha la porta, però l'eix de l'edifici va una mica de bòlit perquè hi ha aquest casal que forma la capella.